Són les 11, el 14 d'abril, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En aquesta hora parlarem de la decisió de Rosalía de no deixar entrar mitjans gràfics als fotoperiodistes als seus concerts. És la polèmica que envolta el seu Lux Tour, la gira de presentació del seu últim disc, que ahir va aterrar a Barcelona. Per què no hi poden entrar els fotògrafs professionals mentre els milers de fans que la segueixen fan vídeos que pugen després a les xarxes socials? S'atempta contra el dret a la informació? Quin és el dret que preval? A la taula avui, periodistes i fotoperiodistes.
I tot i que no és dijous, és dimarts, avui tindrem sessió golfa amb l'Àlex Gorina. Molt republicà avui en Gorina ens arriba, i amb la perla, no la de Rosalía, sinó la pel·lícula imperdible de la setmana sota el braç.
I la persona que avui tindrà l'última paraula del dia, ja sabeu que sempre tenim un oient, un convidat a primera fila, veient i escoltant el Catalunya Nit, doncs direm que és un dels grans noms de la nostra cultura, és en Xavier Albertí, que ara presenta al Teatre La Fàbrica de Barcelona la tesi que, sense Beethoven, tota la música actual seria diferent, i tenim moltes ganes de preguntar-li per què, entre altres coses. Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem en aquesta última hora amb les veus que han marcat fins ara aquest 14 d'abril. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Queremos asegurarnos de que todas las personas que tengan derecho a ello puedan acceder y no se resienta la atención habitual de los servicios públicos. Para lograrlo, las solicitudes se podrán presentar tanto de forma telemática como de forma presencial. La evidencia demuestra que en procesos similares anteriores se han logrado beneficios en empleo, en responsabilidad fiscal, en convivencia y en sostenibilidad social.
Avui hem descobert que estem al mateix costat de l'equació i això és el més positiu que hem aconseguit avui. Els dos estem units per alliberar el Líban d'una potència d'ocupació dominada per l'Iran, anomenada Hezbollah.
Aquesta és una oportunitat històrica. Es tracta de posar fi permanentment a 20 o 30 anys d'influència de Hezbollah. No totes les complexitats d'aquest assumpte resoldran en les pròximes 6 hores, però podem començar a avançar i espero que avui puguem començar a esbossar el marc sobre el qual s'establirà una pau permanent i duradora.
El nostre alineament és europeu i occidental. Aleshores, quan hi ha coses amb les quals no estem d'acord, actuem en conseqüència.
El primer és que l'economia global és ara menys depenent del petroli del que ho era abans. Hi ha molts més recursos energètics, renovables, nuclears i d'altres. I el segon signe de resiliència té a veure amb les polítiques monetàries. Els bancs centrals n'han après. Ara són molt més independents i estan focalitzats en l'estabilitat de preus.
El govern saben que té una línia molt clara, una línia vermella molt clara de no col·laboració en posicions de confrontació, d'extrema dreta, d'exclusió, d'assenyalament pel seu origen o per la seva religió. I, per tant, allò que els grups municipals de la força política que dona suport al govern han de mantenir.
Vamos a enviar al juez un expediente sólido que demuestra que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser cerrada por ir contra el interés general y por humillar a las víctimas, y porque en una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura.
Cop de puny a la boca és una manera de dir de manera contundent, una manera de fer callar. No es referia a una resposta directament violenta d'un cop de puny físic, sinó una manera de plantar-se davant de l'auge del feixisme i del nazisme.
Tallar l'accés en aquestes 5 vies d'escalada, en aquest sector a prop de Can Jorba, i en un futur no molt llunyà, desequipar aquestes vies pel perill de desprendiments.
És una alegria molt gran aquest reconeixement, sobretot per poder mantenir viva a la pel·lícula. Que se segueixi veient, que més públic s'interessi per apropar-se a aquesta història i que tingui un recorregut encara més llarg a nivell europeu.
No podem estar d'acord amb aquestes afirmacions, per tant, una defensa tancada del Sant Jordi per tot el que significa com a país.
Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions després de no poder superar el 0-2 del partit d'anada. Amb aquest resultat, amb aquest 1-2 insuficient, arribem al final del partit, fent que la victòria del Barça avui, una nova victòria del Barça al Metropolitano, sigui estèril.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Detrás de ti, boy, yo que siempre espero que vengan a mí. No me gusta hacer intervención divina, pero a mi baby yo lo voy a stalkear para poderlo enamorar. Quiero a mi manera, aquí y a donde sea. Silencio golpea, dueña del mundo y de las ideas.
Ara fa tot just 24 hores, el Lux Tour de Rosalía arribava a Barcelona, una gira molt esperada pels seus fans i, de fet, amb una gran expectació a nivell mundial, però que també ha generat polèmica, tot plegat arran de la prohibició de l'entrada de fotoperiodistes als seus concerts. El debat està servit, ho dèiem abans, quin és el dret que preval? El de l'artista, que no vol difondre imatges més enllà de les que promociona la seva promotora, o el dels fotoperiodistes, que asseguren que això no només afecta la seva feina, sinó també a la qualitat informativa i el dret d'informació. Doncs bé, avui al Catalunya Nit volem sentir diverses veus al voltant d'això, i una de les primeres és un dels primers fotoperiodistes que de fet van denunciar aquestes restriccions. Ell és Edu Parra. Bona nit, Edu.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bien, tú publicaste un artículo en el cual explicabas, de hecho, que tú habías llegado a fotografiar a Rosalía en concierto al principio.
Sí. Sí, yo conocí a Rosalía cuando no era tan conocida, tan mundialmente conocida como es ahora, y fue una experiencia muy agradable, no solo por la facilidad con la que nos dejó trabajar, sino porque a las pocas semanas volví a coincidir con ella y ella se acordaba de la foto que yo había hecho, cosa que suele ser bastante poco habitual, porque esta gente pues se hace muchísimas fotos constantemente. Además, fue en el momento el que dio el boom grandísimo a nivel mundial. Y fue muy sorprendente que ella se acordase de mí, que me felicitase por la foto, que me diese las gracias. Y por eso me ha sorprendido muchísimo todo esto que ha pasado ahora, porque yo tenía a Rosalía por una persona que apreciaba y respetaba nuestro trabajo. Por supuesto, yo desconozco si estas decisiones que se han tomado vienen de la propia Rosalía, de su equipo, de algún despacho, de alguien con corbata que quiere protegerla en exceso, pero tengo que reconocer que un poquito decepcionante sí ha sido.
Esto no es la primera vez que pasa, lo han hecho otros grandes artistas, por ejemplo, Madonna, Prince, los Killers, ¿no?, también. Y bueno, está por ver realmente qué hay detrás de esta decisión y quién es quien la toma, ¿no? Sin embargo, hay otra cosa, al margen de esto, que ha recibido muchas críticas, que es la manera como se ha comunicado el veto a los fotoperiodistas, ¿no? Tú lo explicabas en tu artículo.
Sí, en nuestro caso en Madrid, el problema que hubo, bueno, primero que se pidió un portfolio para que la organización supervisara el trabajo de los fotoperiodistas que se habían acreditado, cosa que, bueno, por un lado denota cierta preocupación, que te puede parecer bien o te puede parecer mal, pero bueno, yo no lo veo del todo tan grave, aunque sí que limita un poquito, sobre todo para los fotógrafos que a lo mejor están empezando o que llevan menos tiempo y que no tienen un portfolio tan extenso. Pero la cosa es que en la organización había muchos fotógrafos a los que los conoce, porque son fotógrafos musicales con muchísimos años de experiencia, y parece un poco absurdo. Pero es que lo peor de todo es que después de hacerte preparar el portfolio, de enviarlo, de que te den el OK y todo esto, se comunica a los compañeros que no van a poder acceder al recinto con tan solo un par de horas, 2 horas literalmente, de antelación. Había algunos fotógrafos que ya prácticamente estaban llegando, estaban aparcando, o habría también compañeros que se desplazarían desde otras provincias incluso, porque era un concierto muy goloso, y claro, y se encontraron literalmente que después de estar preparándose y haber a lo mejor pues dejado de cubrir otras informaciones u otros encargos, pues se encontraron con un frío correo diciendo que por motivos de seguridad, que no se detallaba claramente, bueno, ni claramente ni no claramente, solo es la excusa de la seguridad, que no se iba a poder acceder. Y claro, se quedaron todos pues bastante boquiabiertos por las formas.
Hay algo que efectivamente se nos escapa, porque hay algo que no cuadra, es decir, que no se pueden hacer fotografías por parte de profesionales y que en cambio los miles de personas que están en los conciertos pues no paran de hacer fotografías y vídeos que acaban después en las redes sociales y al alcance de todo el mundo. Hay un caso, por ejemplo, como el de Bryan Adams, que tampoco le gustan generalmente los fotoperiodistas en algunos conciertos, ha puesto algunas condiciones, sin embargo, ¿no? Es decir, bueno, que entren, pero con condiciones estrictas. Pues solo un tipo de plano, enviar las fotografías incluso antes de ser publicadas para que su equipo las chequee. No sé si en este tipo de restricciones son habituales, y en el caso de Rosalía, pues con estas condiciones os hubiera parecido mejor.
Pues mira, la verdad es que hay muchísimos artistas, muchos más de los que la gente, por supuesto, llega a conocer, que ponen algunas cláusulas que algunas son del todo imposibles. Por ejemplo, el hecho de que te digan que ellos tienen que supervisar las fotos antes de darte el OK para publicar, eso es algo imposible porque los conciertos son por la noche, los periódicos están cerrando, no puedes esperar una hora o dos después de que acabe el concierto para que el artista te diga ok, esta foto me gusta, aparte de que, por supuesto, eso atenta directamente contra la libertad de información del periodista. Ha habido otros que limitan muchísimo el espacio, el tiro, otros que te dicen incluso que las fotografías que se van a hacer solo se pueden utilizar para hablar de ese concierto, algo que, por ejemplo, en una agencia es imposible, porque tú cuando suministras una fotografía a una agencia de noticias, pues nunca sabes quién va a publicar esa fotografía ni para qué la va a usar. Con lo cual, muchas veces son cláusulas imposibles. Yo, sinceramente, tampoco me gustaría que esto hubiera sido así en el caso de Rosalía, porque es como decir, bueno, este es el mal menor, aceptamos el mal menor. No, porque abrir la puerta a estos comportamientos, aceptarlos, aunque sea abrirla, entornarla un poquito, ya le estás diciendo al artista, oye, si por aquí han pasado, igual vamos a seguir empujando, que al final vamos a acabar peor.
Yo creo, o sea, tú que, señalas al artista, ¿eh? Tú señalas al artista.
A ver, el artista, a fin de cuentas, siempre es el que tiene la última palabra. Yo puedo entender, y a mí me lo pueden decir, no, aquí hay intereses cruzados y al final hay contratos firmados y todo esto, pero yo, por mi experiencia, al final, tanto tu agente, tu representante, la promotora de conciertos, todo eso están trabajando para la persona que canta, que es la que entiendo yo que tiene la última palabra.
Edu Parra, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy al Catalunya Nit.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Doncs encara volem afegir una veu parlant de la mateixa qüestió, la de Maria Ballesteros, que és periodista, crítica musical i membre de la Junta de Periodistes Associats de Música. Maria Ballesteros, bona nit i benvinguda al Catalunya Nit.
Hola, muy buena nit y nada, gracias por darnos el espacio de poder participar en el tema.
No, gràcies a vosaltres, perquè és un tema que evidentment ens interessa i que creiem important explicar. No sé si vosaltres a la Junta de Periodistes heu arribat a debatre o a parlar del cas Rosalía, del que està passant.
Sí que es verdad que hace unos días emitimos un comunicado, pero también es verdad que aprovechando esta ocasión, esta no es la primera vez que sucede. Nos podíamos haber plantado antes, porque creo que cuando las cuestiones surgen en la agenda pública es una muy buena oportunidad para reflexionar por ambos lados por qué no se ha hecho antes una cosa y por qué se toma la decisión por otra, ¿no? De hecho, yo la primera vez que lo viví fue hace ya veintipico años, en 2004, ¿no? El concierto de Lenny Kravitz, ¿no? En el Palacio de Vista Alegre de Baptism. Lo que pasa que también, pues con Rosalía hay que entender que ahora mismo es la artista catalana y española, ¿no?, con más envergadura, se la ha acompañado desde el principio, y apelando un poco pues a la temática del disco, es un poco este remake, ¿no?, de la parábola del hijo pródigo, ¿no?, que vuelve a casa. También es verdad que dicho todo esto, ¿no?, y que depende del punto de vista, ya sacando del foco a esta artista, reivindicamos también que no monitorizar la comunicación gráfica en el ámbito público pues hace que haya pues una narrativa heterogénea y que pues cada fotógrafo tenga su estilo y pueda registrar, ¿no?, la imagen como mejor desea, ¿no? Es decir, o sea, el artista está siendo el sujeto protagonista y el fotógrafo es quien lo registra. Dicho esto también, cada vez más por ese control de la imagen, ¿no?, en términos de reputación pública, pues es que la foto de música casi se está convirtiendo pues en esa foto de moda, ¿no? Es decir, una foto fija en un momento determinado con un look y un gesto determinado, ¿no? Porque, bueno, al final es lo que va a perdurar, ¿no?, de alguna manera. Pero es verdad que en términos de legado abogamos por la diversidad, por la narrativa, por las diferentes líneas editoriales, y creemos también que el testimonio de un concierto está completo cuando hay una crónica de texto y cuando hay una crónica gráfica.
Clar, per què creus que els artistes volen controlar tant aquest aspecte en un moment que, com comentàvem ara, paradoxalment tothom entra als concerts amb càmeres pròpies, les del telèfon? Vol dir que els artistes i la gent que els porta desconfien del fotògraf? Perquè en general crec que es podria dir que les fotografies que veiem als diaris sobre els concerts, quan podeu fer la vostra feina lliurement, són boniques. És a dir, que no crec que aneu a buscar allò que perjudiqui necessàriament l'artista, no?
Existe, la verdad y honestamente, un nuevo paradigma de comunicación. Los medios informativos que generamos comunicación, yo personalmente me niego a tratarnos de tradicionales, estamos afrontando la difusión de esa información con el formato de las redes sociales. Por lo tanto, en ese eslabón volvemos a juntarnos, ¿no?, público y profesionales, y estamos empujando para difundir esa información, como te decía. Lo que nos cuadra o lo que no nos cuadra, mejor dicho, es que si somos requeridos para ese eslabón de la promoción del disco, ¿no?, de lanzar una reseña, porque en ese partido de vuelta, ¿no?, casi se podría decir, somos denostados o somos obviados. Reivindicamos el derecho a poder contar, a poder transmitir de diferentes formas. Entonces, pues bueno, supongo que también es ese pensamiento, ¿no?, que debemos de hacer, ¿no? ¿Cómo nos reivindicamos y cómo además seguimos contando que la fotografía es un arte académico, ¿no?, que transmitir la luz y el movimiento de un momento único merece mucho la pena y es generar legado, desde luego.
En aquests temps que corren, amb aquesta paradoxa que comentem, ens estem fixant ara en el cas de la fotografia, però podríem parlar també dels vostres companys que fan vídeo, és a dir, que treballen amb càmeres de vídeo per televisions i agències d'informació de tot el món, que es troben també amb moltíssimes restriccions. Ja hi havia moltes vegades allò que l'artista et deia: podeu gravar la primera cançó i la segona i després heu de parar de gravar. Ara moltes vegades ja no es pot gravar res, i torna a passar el mateix, que els sons s'acaben reproduint igualment amb la gent que els capta per mòbil, però amb pitjor qualitat, so i vídeo.
Está claro, sobre todo también porque hay pues quizá una cierta confusión o una difusión de la barrera. Un usuario que difunde con su dispositivo móvil está ejerciendo algo que hace ya algún tiempo se comenzó a llamar eso de periodismo ciudadano. Simplemente puede ser público y nosotros procuramos que ese enfoque, ese punto de vista y ese tratamiento también de la imagen tenga unos cánones de calidad, ¿no? Si al público se le facilita ese registro a propósito de la ilusión y de las ganas, ¿por qué no los profesionales que sí que tienen un muy buen equipo y que desde luego saben cómo registrar, ¿no?, la mejor imagen, puedan hacerlo? Y luego, sobre todo, también reivindicar que los periodistas, los informadores e informadoras, estamos para contar cosas. Nuestra profesión va de ir a un sitio, ver cosas y contárselo a la gente. No va de o por lo menos no la de toda la parte de la prensa en difamar. Sí es verdad que ahora mismo la competencia es feroz en términos de medios digitales, ¿no? Esa cosa llamada clickbait o conseguir una serie de visitas o esos usuarios únicos a veces pueden confundir el tono informativo que se utiliza y los lectores pues pueden recibir diferentes puntos de vista, ¿no? Pero en el código deontológico de un periodista está el informar lo mejor posible, por lo tanto, debe de ser un win-win.
Suposem que a aquestes alçades ja li ha arribat, però heu intentat posar-vos en contacte amb Rosalía?
Nosotros como asociación profesional estamos emitiendo nuestra opinión. Asumimos que las decisiones que toma cada uno en su casa pues son propias y son absolutamente legítimas. Vamos, es que no somos nadie para decir qué tienen que hacer, pero sí ejercemos nuestro derecho a poder reivindicar cómo nos gustaría trabajar, cuáles son esas condiciones en las que nos gustaría hacerlo y sobre todo pues seguir manteniendo el propósito de poder informar a los lectores y a las lectoras de periódicos y de revistas que confían en medios pues que hacen su trabajo lo mejor posible para dar pues la mejor información posible.
La Maria Ballesteros és periodista, crítica musical i membre de la Junta de Periodistes Associats de Música. Moltíssimes gràcies. Bona nit, Maria.
Moltes gràcies a tu.
I encara hi afegim una veu més, perquè el Col·legi de Periodistes de Catalunya també s'ha pronunciat al respecte sobre aquest veto i ha rebutjat les restriccions que ha imposat Rosalía. Podem saludar el degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros. Bona nit.
Bona nit, Agnès. Què tal?
Molt bé. Aviam, després d'aquesta queixa que heu fet, juntament amb sindicats del sector, heu rebut alguna resposta de la promotora del concert? Recordem que és Live Nation.
Sí, la veritat és que no, els vam enviar el cap de setmana, el dissabte, que és quan vam fer públic el posicionament de les quatre entitats, els vam enviar un correu, de fet els vaig enviar jo mateix, explicant-los que hi havia aquest posicionament i no hem rebut ni resposta de... diguem-ne que aquella de cortesia, de que d'acord ho hem rebut. No, el que sí que potser haurem de fer en algun moment és demanar una reunió. Això no està plantejat encara sobre la taula, però potser sí que haurem de demanar en algun moment una reunió amb Live Nation per explicar-los el punt de vista dels fotoperiodistes, que ja saben quin és, i per veure si hi pot haver, o si es pot trobar alguna mena de sortida o de solució en pròxims concerts que es facin, perquè, com comentàveu ara les entrevistes anteriors, no és aquesta la primera i tot s'ha indicat que no serà l'última vegada que passa un veto com aquest, no?
Clar. Hi ha un altre element interessant aquí, que no sé si per part de l'Ajuntament us han dit alguna cosa, perquè recordem que aquests concerts es fan en espais de titularitat pública.
Per part de l'Ajuntament, sí, també ens hi vam posar en contacte el cap de setmana, entre diumenge i dilluns, i els vam explicar l'entrada d'aquest requeriment sobre aquests concerts, però també d'un posicionament encara que sigui més ampli. El que sí que hem fet ha estat posar-nos en contacte amb l'Ajuntament de Barcelona i hem de trobar una data per reunir-nos les quatre entitats i també representants de l'Ajuntament, com a mínim també per explicar-los directament, que els fotoperiodistes els diguin quin és el problema que es troben, que els hi diguin de primera mà, i a partir d'aquí veure si com a mínim l'Ajuntament pot donar suport, és a dir, pot estar al costat dels fotoperiodistes, de les quatre entitats, i veure què és el que es pot fer conjuntament. Aquesta petició està feta, està rebuda per part de l'Ajuntament de Barcelona, i el que farem és això, és buscar una data per fer aquesta reunió i veure cap on es pot anar.
Jo crec que és important destacar, perquè quins són els drets que queden restringits quan un artista, una promotora, pren una decisió com aquesta en un concert?
Bàsicament, el dret a la informació, és a dir, ho comentaven també les dues persones a les quals heu entrevistat ara, quan un periodista va cobrir una informació, explica tot el seu punt de vista, el que ha vist en primera persona, i fent servir, més a més, els criteris, ho comentava l'última entrevista del Codi Deontològic. És aquesta una de les bases que nosaltres estem defensant sempre. I els fotògrafs també, no fa gaire, van presentar des del col·legi una guia de drets i deures dels fotoperiodistes, elaborada també amb diferents entitats d'aquest sector, no només el col·legi, i bàsicament el que es defensa és això, és a dir, que es pugui fer la seva feina, que no hi hagi cap mena de censura, que no hi hagi cap mena, diguem-ne, de situació que els impossibiliti poder fer la seva feina, perquè del que es tracta és de tenir unes imatges que et situïn i que acabin enriquint la crònica que estigui fent el periodista. Això serveix també per les càmeres, és a dir, comentava la Televisió Espanyola que fa molt temps que no poden enregistrar tampoc directament els concerts, quan hi ha aquí la gran diferència, que és que tens, si el Sant Jordi que 28.000 persones, tens 18.000 càmeres que estan o bé enregistrant o bé prenent fotografies i penjant-les a les xarxes amb la qualitat, que evidentment els telèfons mòbils ara tenen una qualitat que és molt bona, però que en cap cas es podrà arribar a comparar amb la qualitat que té les càmeres dels fotoperiodistes. Mm. I a més, o d'una càmera de televisió, no? Per tant, el que estàs fent és una pèrdua d'aquest dret que té la ciutadania de rebre aquesta informació. És un atac directe que es fa contra aquest dret. Mm.
Recorda molt, Joan Maria, aquell debat que també tenim quan, per exemple, hi ha congressos dels partits polítics i els partits no deixen enregistrar les càmeres de televisió i, en canvi, hi posen, no?, senyal realitzat pels propis partits, quan potser s'entén més fora del que és el debat estrictament periodístic, que nosaltres ho tenim clar, però que s'entén més quan parlem, per exemple, de política, on sí que se'ls hi pot atribuir, doncs, unes intencions amb un partit o amb un altre, no? Però, en canvi, estem parlant de cultura, però al final el veto és exactament el mateix.
És exactament el mateix, és a dir, tu ho estàs comentant, quan nosaltres veiem per televisió sobreimpressionat que aquestes són imatges facilitades pel partit polític, el que estàs fent és també una retallada de drets, sobretot dels càmeres de televisió i dels fotoperiodistes que estan allà cobrint aquesta informació per donar la seva visió cap als espectadors. No hem de diferenciar, és a dir, no és menys important el món de la cultura que el món de la política. El que estàs tallant és el dret a la ciutadania a rebre aquest tipus d'informació. Els fotoperiodistes fa molt temps que s'estan queixant, això ja havia passat en diferents concerts que s'han fet a Barcelona i altres llocs. A Portugal també es va queixar el sindicat de fotoperiodistes de les dificultats que tenien per poder accedir. I és exactament el mateix, és a dir, no ho hem de posar en un segon nivell perquè sigui cultura, sinó que tot està exactament en el mateix lloc, que és dir que això és una retallada dels drets que té la gent de rebre aquest tipus d'informació. Mm.
Doncs és molt interessant, ara també quan parlàvem amb Maria Ballesteros, ella mateixa deia, no, de periodistes associats de música, que potser es podien haver plantat abans, són debats que els periodistes tenim tot sovint i que en tot cas el que no hem de fer és deixar de comentar-ho quan ens trobem amb aquest tipus de situacions. Esperem a veure quines respostes us donen al Col·legi de Periodistes, tant a Live Nation com per part de les autoritats que són titulars d'aquests espais on es fan aquests concerts i on es perpetren aquests vetos. Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Last night I dreamt I'd forgotten my name, 'cause I sold my soul, but I woke just the same. I'm so tired, I wish I was the moon. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts, però tenim sorpresa. L'Àlex Gorina ven ganes de proclamar coses. Bona nit, Àlex.
Mira, he fet un doble salt mortal i sense adonar-me'n he caigut el dimarts en lloc del dijous, però sí, endavant amb la secció.
Amb 14 d'abril, eh?
Sí, 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 per això. Per això, ara, però primer...
Exacte, primer la perla, a veure què, de tot el que arriba a la cartellera, aquesta setmana què ens hem d'apuntar?
Agafarem la Diadema de la Reina i traurem una bona perla, una pel·lícula que es diu Un poeta.
Óscar Restrepo, un poeta, un soñador.
Yo estoy escribiendo un libro.
Hay un libro.
Yo soy un poeta.
Usted es un desempleado.
Un fracaso andante.
10,000. Mamá, ahí tiene para usted toda es plata, M20.
No. I no me saca el carro.
Colòmbia, pel·lícula. Simón Mesa Soto és el director. La història que interpreta Wimar Ríos la d'un poeta que és un desastre. És una persona no consagrada, un pigmalió mal vestit, borratxo, mal afeitat, que a més no sap dirigir la seva vida ni la vida del que els envolta, que intenta protegir una noia i acaba convertit en un acusat de violència domèstica. En fi, és el gran lúcer de l'any en una pel·lícula que és una comèdia, que no pares de riure ni un minut, però que ens permet contemplar amb purbarisme moltes veritats de l'ésser humà i de l'enveja entre els professionals d'un tema determinat. Siguin escriptors, siguin periodistes, siguin directors de cinema, en el fons, anirem els uns als altres amb unes certes ganes. Però, a fer, la pel·lícula l'heu de veure, que està superbé.
Un poeta.
Es diu un poeta, sí, és un poeta.
Doncs aquí queda apuntadíssima, que tenim ganes de riure. I ara sí.
Ara sí, avui, com que és dimarts, doncs és 14 d'abril, però el 1931 va passar alguna cosa que fa 95 anys va tenir molta importància. És a dir, mira, feia 4 anys que existia el cinema sonor, era l'any de llums a la ciutat, el doctor Frankenstein, d'Emma, d'Anna Christie, de Marruecos, van néixer Robert Duvall, James Dean, Lucia Bosé, Jacques Demy, i a més, es va proclamar l'estat català.
Creguem que cada català, així com tot altre ciutadà resident a Catalunya, es faci càrrec de l'enorme responsabilitat que en aquests moments pesa sobre tots nosaltres. Tot aquell, doncs, que pertorbi l'ordre de la naixent República Catalana serà considerat com un agent provocador i com un traïdor a la pàtria. Esperem que tots sabreu fer-vos dignes de la llibertat que ens hem donat i de la justícia que, amb l'ajut de tots, anem a establir.
Michel Legrand va fer un himne a la República que hem aprofitat, que és molt poc conegut, el compositor, precisament, dels pel·lícules de Jacques Demy i de la seva dona Agnès Bagdà. Sí, fa 95 anys de la República Catalana, tot i que hi havia hagut un estat català el 1873. M'ho he estudiat, perquè no se sap de memòria tot això, sí, era una república integrada en una federació ibèrica, el rei havia fotut el camp, però aquesta república va durar 3 dies, a 2:45 de la tarda va sortir el president a la balconada, no de la Generalitat, sinó de l'Ajuntament de Barcelona, a la plaça Sant Jaume, i això que sentim no és la gravació del moment, perquè sonava fatal, i llavors un cop a dins el van enregistrar, diguem, de manera que s'entenguessin les seves paraules. En fi, havia marxat el rei Alfons XIII, això sí que és veritat, i hem de definir una república, i dedicarem al espai una mica a 4 pel·lícules que tenen a veure amb 4 declaracions republicanes, no? És a dir, un cap d'estat votat pel poble o pel Parlament. És a dir, la sobirania popular. I aquest és el tema, i prou, i s'ha acabat. I quina és la primera pel·lícula? Mira, ja pausats el coronel Macià.
Espanya no ha concedit mai, de bon grat, cap llibertat col·lectiva als pobles que ha tingut sota el seu jou. Bona prova d'això en són Portugal, Flandes, les repúbliques americanes i Filipines i Cuba, que van haver d'aconseguir la seva independència per la força. Per aconseguir la llibertat dels catalans, haurem de lluitar. I en aquesta lluita, jo vull ser soldat de l'exèrcit de Catalunya, no pas coronel de l'exèrcit d'Espanya.
Ara el Folk no parla com Francesc Macià. Clar que era un Francesc Macià bastant força més jove, acompanyant de la Marta Marco, fent el paper de la dona de Macià, ningú se'n recorda que existia i que estava al seu costat sempre, i que es deia Eugènia. El coronel Macià, pel·lícula de Josep Maria Forn del 2006. Un dels homes que més s'ha preocupat per establir pel·lícules sobre la història dels catalans, sobretot en el segle XX, la pel·lícula de Companys, El somni català... Per cert, president Macià, que primer va ser monàrquic i tot, i que bueno, era militar espanyol fins que va arribar un moment que se li van inflar una mica les venes, i amb allò de que van atacar el Cucut i la veu de Catalunya i el periodisme per dir les llibertats i tot això, va dir, prou, s'ha acabat, intenteu a veure on anem a parar. I volia que aquest fos l'himne de Catalunya, que per si hi ha molta gent que li agrada més que el dels Segadors, però, en fi, això ja és opinable. Jo he de dir que a mi m'emociona.
El cant de la senyera?
El cant de la senyera.
Sí, molt bonica, tu votaries per aquest?
Jo ho sento, i a mi m'emociona més, m'aixeca, per entendre'ns, no? Bé, és la primera recomanació, perquè és una pel·lícula feta amb gran dignitat, molt ben interpretada, i jo vull reconèixer la feina que va fer Josep Maria Forn. Però anirem a un altre moment, precisament a la Constitució de la Primera República Espanyola l'11 de febrer del 1873, quan, després de l'abdicació d'Amadeu I de Savoia, que el van portar d'Itàlia per ser rei 2 anys d'Espanya, va acabar descobrint que aquest senyor era massa revolucionari, tot i ser un monàrquic italià. I bé, després del seu intent de normalització, de fer un país digne culturalment, etc, va descobrir que no hi havia res a fer, la seva dona va dir, nen, fotem el camp, que si no hi hauràs.
No, esto no es posible.
¿Cómo se puede gobernar un país así?
Su majestad, perdone que sea tan sincero, pero la verdad es que nadie le quiere.
Diles que querías hacer de este lugar un país próspero y libre.
Si he posat a fer el Sardí és perquè surt a la banda sonora de la pel·lícula, que és molt, molt divertida i molt estranya, perquè és un retrat fidedigne, però alhora ple de coses absolutament anacròniques, molt ben col·locades a la pel·lícula. És Estela Cadente, de Lluís Miñarro, i escrit amb Sergi Belbel, amb l'Àlex Brendeville fent el paper del rei Amadeu de Savoia, que volia fer una Espanya diferent, perquè ell volia governar un país que fos com els altres d'Europa, i no una mena de cosa rara, que va acabar d'assumir, que era ingovernable, atreçada, inquisicional, reprimida, repriment, repressora i una gàbia di pazzi, va dir exactament abans de marxar. I llavors va venir aquesta república amb 4 presidents, Figueres, Pi Margall, Salmerón i Castelar. No podien recordar-la de cap de les maneres de qui van ser aquests 4 presidents, fins que després va venir la dictadura, patapim, patapam, i tot se'n va anar a gorris. Tercera mostra. Crear una república i, a més, la independència d'un país. Molt ben explicat a una minissèrie que es deia John Adams, de la televisió americana, amb Paul Giamatti fent el paper de que va ser vicepresident de Washington i després el segon president dels Estats Units.
Virginia vota sí. Maryland.
Maryland vota sí.
Carolina del Norte.
Carolina del Norte vota sí.
Carolina del Sur.
Carolina del Sur vota sí.
Georgia.
Georgia vota sí.
La votación es la siguiente. 12 votos a favor de la independencia, ninguno en contra y una abstención. La resolución ha sido aprobada.
4 de juliol del 1776. A on? A Filadèlfia. Va néixer Grace Kelly, per cert. Aquesta setmana és l'aniversari del matrimoni de Grace Kelly i Rainiero de Mònaco. 70 anys. Bé, va passar al Independence Hall, que llavors es deia Pennsylvania State House. Al mateix lloc on uns anys després es signaria la Constitució americana absolutament vigent encara avui dia. Amb Jefferson, amb Washington, amb Franklin, fins que va morir... És curiós, això, eh? John Adams va morir el dia que feia 50 anys de la proclamació... de la República i de la independència, pensant que almenys Jefferson sobreviu. No, no ho sabia. No hi havia WhatsApp en aquella època. No sabia que a l'altra punta del país, el mateix dia que ell, també es va morir Jefferson el dia del 50 aniversari. I què és el que va dir molt interessant John Adams? Va advertir: hem aconseguit el que volíem, la República, la independència, la dignitat i el futur. I això només s'acabarà el dia que algú, des de dins de les institucions del país, apliqui l'abús com a fórmula i acabi destruint la nostra obra des de dins, precisament. Quan veieu vosaltres que pot estar passant el que va predir John Adams?
Abans d'ahir.
Exactament, no? Doncs alerta, alerta, alerta. Sèrie de televisió, John Adams, molt recomanable. I anirem, finalment, a una programació de república característica, pel·lícula muda. Per tant, només música. Napoleón de Balcans. Revolució francesa, 21-22 de setembre del 1792. El govern de la Convenció Nacional declara la Primera República Francesa i en una convenció que va ser una baralla a cops de puny, arrencar-se els cabells els uns als altres, amb el Robespierre i el Danton també fotent-se de bufetades, arrencant-se els vestits. O sigui, una escena d'aquelles de parlament de no sé on, per entendre's, brutal, 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 que el mestre Belgans va aconseguir retratar d'una manera meravellosa amb una imatge, Napoleó navegant des de Còrsega fins a França amb una nau atacada per una tempesta, agafat a la vela del vaixell, que és la bandera francesa, evidentment, no? La republicana ja, mentre el Parlament és aquesta tempesta. Les imatges sobreposades d'una tempesta damunt de l'altra tempesta amb aquesta música de Colin Davis és el paradigma del que és posar en pantalla, el que vol dir un moment d'aixecament, encara que a cops de puny, per fer que la llibertat s'instal·li. Definitivament, o no, en el teu país. Jo què voleu que us digui? Estic disposat a rebre un cop de puny, però vull república. I ho van rodar amb les càmeres posades en pèndols gegants i amb gronxadors, de manera que les càmeres volaven amunt i avall per damunt d'aquest mar que es movia, aixecant França cap al futur. Posa'm al final, posa'm al final. Perquè hem de tornar a fer la clara de la república. Quan ens decidirem a ser republicans de facto?
Molta ètica, i aquí, sí, molta
acabat,
ètica.
Ha acabat de ser molt fort, amb les càmeres en forma de campana, no hi havia drons, això està clar?
No, ni hi havia les maquinàries que tenim avui dia per fer pel·lícules. Com que avui és 14 d'abril de 1931, què tal si ho poguéssim celebrar quan arribi el centenari?
Doncs queda instaurada la República Popular Gorina.
I la República Independent del Catalunyanit.
Això també. Ara,
posats, això sempre. No?
I això vol dir que la setmana que ve tu pots aparèixer per aquí el dia que tu vulguis.
Doncs serà com vostès manin.
Molt bé. Dimarts, dijous, ja ho veurem.
Republicans, però obedients. Això ho dic massa una vegada.
I puntuals.
Sí, bona nit.
Adéu. Bona nit.
18 minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la rotativa que sempre visitem a aquesta hora per saber les primeres portades dels diaris de demà amb la Lídia Téllez. Bona nit, Lídia.
Hola, bona nit, Agnès.
Tens diaris a les mans? Tens portades a les mans?
De moment, l'ara.
L'ara, vinga, i amb què va?
Doncs mira, la notícia, una de les notícies principals és d'immigració i diu llum verda a la regularització d'immigrants. El Consell de Ministres endureix les condicions sobre els antecedents i, com demanava PP i Junts. El procés pot afectar més de mig milió de persones que poden iniciar els tràmits a partir de demà. En quant a la guerra d'Orient Mitjà rebaixa fins a 2 dècimes el creixement econòmic mundial. Una de les fotos petites de portada és a Pedro Sánchez, a Xi Jinping, i el president de la Xina diu la Xina i Espanya estan al costat correcte de la història. Una altra de les notícies, nova consulta de l'USTEC als docents per decidir si tornen a la vaga. Per una altra banda tenim la gonorrea més resistent als fàrmacs es triplica a Catalunya. En quant a la guerra d'Orient Mitjà rebaixa fins a 2 dècimes el creixement econòmic mundial. I la foto de portada és del partit del Barça que diu els posats de la Champions i es veu el Yamil Yamal de genolls en el camp.
Doncs ho hem explicat tot. També la derrota del Barça, tot i el partit vibrant. Gràcies, Lídia. Bona nit.
Fins demà. Bona
nit. Fins demà.
I aquí a l'estudi ja tenim el Marc Güell, com a mínim, amb la portada del País, veig.
Sí, de moment tenim la del País i també destaquen que l'Atlètic resisteix a l'embestida del Barça i passa a semifinals, però l'obertura principal del diari diu que Espanya comença una històrica regularització d'immigrants i la foto és per les cues d'immigrants que ja hi havia avui al consulat del Marroc a Bilbao. També en aquesta portada, l'avís del Fons Monetari Internacional alerta d'una recessió si la guerra s'allarga més enllà a l'estiu, i també destaquen l'atac de Trump a Meloni, amb aquestes paraules del president nord-americà: vaig pensar que tenia valor, però em vaig equivocar. I també tenim titular del Punt Avui, en què es fixen en el cas de Ripoll, arran de la polèmica que hi ha hagut per l'aprovació dels pressupostos de Sílvia Orriols: jornada horribilis socialista, titulen.
Molt bé, gràcies, Marc. Això pel que fa als diaris. A l'antena de Catalunya Ràdio, Marta Prat, bona nit.
Doncs bona nit.
Què tindrem?
També continuarem parlant d'aquesta regularització extraordinària de persones migrants. Visitarem, anirem a veure aquestes persones que estan fent cua a diferents consulats de Barcelona, perquè el que necessiten és començar a fer tots els tràmits i tal abans de que comenci, que entri en vigor aquesta regularització, que és dijous. Demà es publica el BOE. Una altra cosa, seguirem també el periple que fa demà la Plataforma Catalana d'Usuaris de Tren Dignitat per les Vies, que se'n van a Madrid. Tindran cita a primera hora amb el ministre Puente, del ministre de Transports. Després van a parlar amb els diferents grups parlamentaris que hi ha al Congrés. I finalment a la tarda es veuen amb el sindicat de maquinistes SEMAF. És allò que, si la muntanya no va a Mahoma, és així la cosa,
sí,
no?
Sí, doncs ells és Mahoma que hi va.
Sí, exacte. Ells hi van, explicaran quines són les seves reivindicacions, les seves queixes, i aviam si algú els hi fa cas. Deuen considerar que les decisions es prenen a Madrid i, per tant, han d'anar allà a explicar el què. I demà sabrem les notes que ens posen els oients aquí a la ràdio, perquè demà es publica l'enquesta general de mitjans, l'EGM, que és l'únic mitjà que nosaltres tenim ara mateix, l'única eina per saber quina és la qualificació que ens donen els nostres oients, si els agrada, si no, el que fem, i veurem.
Això a primera hora. Això a primera hora, sí. Demà ens llevarem d'hora.
A les 8 del matí ja sabrem quina és la signatura pendent que ens queda, o si ho hem aprovat tot.
Ja ho veurem.
Sí.
Molt bé, gràcies, Marta i Marc. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Adéu.
Ens acaba el Catalunya Nit i l'acabarem bé.
Avancem cap a l'última paraula del dia.
Sí.
Avui la tindrà un home que va estudiar piano de petit i en va fer la carrera. Un dia li va semblar que, més que intèrpret, li agradaria ser creador, i va fer el pas cap a l'estudi de composició. De fet, va anar per Europa seguint mestres amb els quals sentia que hi tenia una connexió estètica i ideològica. Després va tornar a Barcelona i no hi va trobar un espai. Diu que, com que sempre havia tingut el coquet del teatre, doncs finalment es va matricular a l'Institut del Teatre per estudiar-hi direcció, i aquí sí va trobar el seu equilibri, el diàleg escènic entre la paraula i la música. D'ell en diuen que és el director Buda, per la tranquil·litat que transmet el nostre convidat aquí en primera fila i rient, en Xavier Albertí, director teatral, actor, dramaturg, compositor, gestor teatral, en fi, moltes coses. Què tal? Com estàs, Xavier?
Molt feliç d'haver estat compartint amb vosaltres aquesta estona i admirar el vostre enorme talent.
Moltes gràcies. Sí. Has après alguna cosa, però escoltant el programa, de fet.
Cert. Hi ha hagut un parell de reflexions que me les emporto cap a casa, perquè no són de resposta ràpida. Quan em sembla que era el Jordi Amat, parlava de la seva nota sobre la regularització, ha parlat dels nostres futurs conciutadans. I em sembla que has estat tu, Manel, que quan parlaves del premi a aquesta meravellosa pel·lícula que es diu Sorda, deies que és un premi atorgat per la ciutadania europea.
Sí, sí.
I m'he preguntat què era això de la ciutadania europea i què era això dels nostres conciutadans, no? A mi m'agrada molt dir que els espectadors entren al teatre com a espectadors, però en surten, on han de sortir, com a ciutadans. I, per tant, la gran reflexió és què volem fer amb la nostra societat. Quines són les eines per construir ciutadania? I ho dic després d'aquesta meravellosa apologia que el Gorina ha fet de la celebració de la República, ara que encara ens queden 12 minuts per celebrar-la, no? Hi ha alguna cosa important de tot això que anem sentint i que anem veient, com dediquem molt poc temps a 2.100 morts a un lloc del món i dediquem 20 i tants minuts a si una fotografia a la Rosalia és digna o indigna. Hi ha alguna cosa d'això que crec que ens ha de portar a reflexionar sobre quines són les eines Hem parlat del conflicte de la comunitat educativa, hem parlat de que un teatre està a punt de perdre una missió pedagògica essencial. Tot això penso que són elements que ens han de incentivar a reflexionar sobre què vol dir la ciutadania, què és allò. Perquè si alguna cosa ha de fer la cultura és irrenunciablement seguir-nos fent sentir membres d'una col·lectivitat. I aquesta col·lectivitat ha de tenir uns valors que els compartim des del respecte, des de la tolerància. A mi em sembla que l'aïllar als extrems és un error, perquè això fa que es radicalitzin, que el que hem de fer és intentar que la cultura ens entregui preguntes importants i a veure com les anem contestant a poc a poc.
Déu-n'hi-do com ha lligat
I
això.
I tant, tot molt ben relligat. Sí. Un missatge molt, molt important, molt, molt potent. Entren espectadors, anem de sortir ciutadans. Fins al 3 de maig es pot veure al Teatre La Fàbrica Beethoven. És un espectacle a mig camí entre el concert i la conferència escènica, Xavier. Un espectacle que has escrit, que has dirigit juntament amb Albert Arribas i que també interpretes. Hi ha una cosa molt poderosa que dius que sense Beethoven la música actual no seria com és.
No, crec que és evident, no ho dic jo, ho diu molts musicòlegs. Beethoven, en els seus 30 anys darrers de compositor, fa avançar la música més que els 600 anys anteriors. I el què i el per què és una mica el que intentem explicar, però no només per una qüestió estètica, sinó també per molts mecanismes que canvien radicalment la relació entre el músic i el patró, qui paga, i l'economia. A mi m'agrada dir que Beethoven és un home que no va agafar mai un tren. Beethoven va morir el 1827 i el primer tren que va començar a circular pel món era el 1825. Ho dic perquè Beethoven no és un home de la revolució industrial, és un home de la revolució francesa. I una revolució francesa que fa que canvi radicalment el paradigma de ser súbdit a ser ciutadà. I aquesta dimensió de construir una nova forma d'entendre la ciutadania, els drets de la humanitat, doncs és una cosa que Beethoven la milita d'una forma extraordinària. Ell era un home que va rebre molta influència d'un dels seus mestres a Bonn, que era el Neffe, que era un d'aquests membres de les corrents dels Illuminati, d'aquestes lògies maçòniques, que una vegada caiguda la idea de piramidal del poder de les monarquies absolutes comencen a buscar mecàniques de contrapoder, i que segurament la idea més important que hi havia al darrere de la vida i l'obra de Beethoven és la idea del progrés. Però un progrés que es dona amb aspectes musicals, com integrar qüestions que havien sigut considerades lletges, com les dissonàncies, i que Beethoven les integra, posar al centre de la seva reflexió orquestral la paraula dignitat. No hi ha instruments subsidiaris, tots tenim un rol. Aquest rol necessita, a més, una cosa que és molt nova i que té molt a veure amb la filosofia del seu temps, i molt especialment amb Kant, que és el filòsof de capçalera de Beethoven, la idea de fer el viatge cap a la nostra profunditat. Fins a Beethoven, el músic és un intèrpret de notes, i toca allò per abellir el palau de qui paga, o l'església de qui paga. En Beethoven, el viatge ja no és a la bellesa, és allò interior. Aquest viatge comença molt abans, perquè el comencem segurament amb un senyor del nord de l'Àfrica, al segle IV de la nostra era comuna, que és o Agustí d'Hipona o Sant Agustí, segons la filiació a la que tu et sotmetis, en el que ens comença a explicar que hi ha una cosa que està a dintre nostra, que fins al moment no n'hi havia. Tot era fora. Sòcrates ens parla de que la consciència és una cosa exterior, i podem dialogar amb els dimonis, podem dialogar amb l'angelet bo i el dolent, podem encendre una espelma, podem resar una oració, podem anar a un tarotista, podem fer moltes coses per intentar la intervenció d'una idea de divinitat encara activa. Però moltes de les corrents filosòfiques de l'època de Beethoven precisament ens diuen Déu va crear el món, però se'n va anar. I ens ha entregat la responsabilitat de donar un sentit a la nostra vida, a la nostra col·lectivitat, a la pàtria dels humans. I tot això, mica en mica, a poc, amb algunes il·lustracions musicals, anem fent que els espectadors, a partir de l'excusa de Beethoven, a partir de l'excusa d'Albertí, perquè també parlo molt de mi, de la meva infantesa i dels meus dolors i de les meves angoixes i de moltes coses, sí, però mica en mica entrem en una certa reflexió sobre quin ha de ser el paper de la cultura de veritat en la nostra societat. Aquest viatge que no sigui només cosmètic, que no sigui només entretenidor, sinó que ens permeti entendre que la cultura és essencial a l'hora de construir comunitat.
Déu-n'hi-do. Ara estava pensant que has lligat bé, molt bé, tots tants elements, i estava pensant que precisament avui la novena de Beethoven s'ha interpretat al Palau de la Música i lliguem amb la República per aquell concert que estaven...
No, Conxita Badia, que li celebrem el centenari, exacte. Pau Casals, que va dir abans d'acomiadar-nos perquè potser no ens tornarem a veure mai més.
Exacte.
Cantem junts l'himne de l'Alegria. Fixa't que quan va caure el mur de Berlín el 89, es va celebrar a Berlín un gran concert amb l'himne de l'Alegria de la novena Beethoven, i van canviar la paraula joia, Freude, per la paraula Freiheit, per la paraula llibertat. Curiosament, ells pensaven, els ciutadans del Berlín Oriental, que entrarien en una dimensió de la llibertat. I segurament van entrar en una dimensió de llibertat, però al mateix temps teníem una figura essencial a la cultura occidental, que és Pier Paolo Pasolini, que ens advertien que seríem tots devorats pel consumisme. I una part de la tristesa de l'ànima d'aquesta Europa ciutadana d'avui està molt devorada per una cosa que es diu consumisme, perquè no som capaços de poder reivindicar coses molt més profundes.
Sí, i ara que el món canvia tan de pressa, no?, que sembla que una notícia te la tapa l'altra al cap de 2 minuts, que tot ha de ser nou, nou, nou... Tens una música d'un Beethoven que resisteix segles, que ens sí. Segueix agradant.
A mi m'agrada acabar l'espectacle dient que podríem perfectament oblidar la música de Beethoven i no passaria res, perquè l'important és el camí de llibertat que ens ha entregat. Sense Beethoven no podríem anar a un museu i veure un urinari i buscar per què allò és una obra d'art. Sense Beethoven no podríem escoltar el 433 de John Cage, en què el pianista obre i tanca una etapa durant 4 minuts, etc, etc, etc. Hi ha alguna cosa de la integració, de entregar-nos la responsabilitat de donar sentit a l'experiència creativa. Perquè si l'únic que som és consumidors d'experiència creativa, perdem una part del nostre compromís ètic. I si alguna cosa crec que Beethoven ens entrega, és un camí d'una ètica que potser podríem anomenar atea, però no és atea, sinó és d'un ateisme d'aquell corrent que pocs dies després de la mort de Beethoven Nietzsche dirà Déu ha mort, però ha mort un Déu que encara intervé, que encara manipula, que encara el podem d'alguna forma convertir en un ídol per entrar en una dimensió molt més profunda del que és la sensibilitat humana, el viatjar cap a l'ànima, i per poder viatjar cap a l'ànima has de tenir eines de construir-la forta i lliure.
Clar, saps què passa? Que clar, tenim aquí moltes preguntes
sí,
per fer-li
sí,
i no ens les acabaríem, perquè jo voldria continuar, de fet, sentint-lo parlar de Beethoven i aquesta idea, no, de la cultura. Vas dirigir al TNC de l'any 13 al 21, si no m'equivoco. Uh-huh. Quines idees han de guiar, ara que es està justament doncs, en un procés de canvi, de renovació del mandat, quines idees han de guiar el mandat d'un teatre públic com el TNC?
Pues això, ser un teatre públic, i un teatre públic nacional. I què vol dir un teatre públic nacional? Doncs que la cohesió bàsica de tot això que ha de fer un teatre públic està vinculat amb una idea de cohesió que comença per la llengua, comença per uns valors ètics, mai moralitzadors, i per la sensació de que hem d'integrar les persones que vulguin ser els nostres conciutadans. I tenim unes eines meravelloses per fer-lo, que a vegades no les usem bé. Una de les eines que tothom usa és el viatge cap al seu llegat. M'agrada més la paraula llegat que no la paraula patrimoni, perquè patrimoni, perquè no n'hi diem matrimoni, no? Però hi ha alguna cosa del nostre llegat que ens entrega realment la pulsió que ha tingut el temps per resoldre conflictes que són els mateixos que tenim avui. I si som una mica més conscients dels camins recorreguts, possiblement no cometrem una altra vegada les mateixes tonteries. I sobretot la llengua. És molt important entendre que si alguna cosa ha de ser el ciment, és la llengua. I aquesta mena de prejudici, jo crec que una mica moralitzador, de que l'altre no pot parlar amb correcció la teva llengua, ens l'hem de treure de sobre. I hem d'intentar trobar una eina que sigui clau perquè tots plegats puguem sentir-nos membres d'un espai comú.
Doncs moltes de les coses que deia ara sobre el teatre públic ens els podem aplicar també aquí a la ràdio pública. Cada dia donem transcendència a aquest moment. És l'última cançó que escoltarem avui. Aquesta és de l'últim disc de Moby, es diu Retreat. que no té lletra, deixarem que la posi algú altre.
La lletra, l'última paraula del dia, sempre la posa, com saps, el nostre convidat. Avui, doncs, és un nom en majúscules de la nostra cultura, és en Xavier Albertí, director teatral, actor, dramaturg, compositor, gestor teatral. Fins al 3 de maig es pot veure al Teatre La Fàbrica Beethoven, aquest espectacle que ha escrit i dirigit juntament amb Albert Arribas i que també interpreta i que ens fa una vegada més entrar al teatre com a espectadors amb la idea de sortir-ne com a ciutadans. Gràcies, Xavi, per acompanyar-nos. Molt interessant tot el que ens has explicat i res, aquest micròfon tens 30 segons per l'última paraula del dia.
Moltes gràcies. Això de les majúscules em fan una mica d'angúnia. Si persones que ens escolteu tenim la sort de poder tancar els ulls ara, feu de que en un moment a buscar la vostra ànima, perquè segur que us pot dir coses molt importants. I si encara deu estar amb els ulls oberts, busqueu un momentet també per fer aquest viatge, perquè és el viatge que fem masses poques vegades.